Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Tarda, amics i amigues de la ràdio. Arribem tot a la família de Catalunya sense barreres, disposats a compartir amb vosaltres aquesta estona de ràdio diferent i diversa. I sabeu que fins a les 9 del vespre prenen la paraula les persones amb discapacitat i malaltia mental aquí, a la sintonia de la cadena Ràdio Estel. Compartirem amb tots vosaltres que ens escolteu la reflexió de divendres, reflexió que intentem fer a l'inici de cada programa sobre una qüestió que ens ha cridat l'atenció al llarg de la setmana. El repartiment del 0,7 n'és el tema escollit per avui.
La recaptació del 0,7% del IRPF per a finalitats socials que es fa a Catalunya va parar íntegrament al govern central, que és qui després en fa una nova redistribució a les distintes comunitats autònomes. L'any 2010, Catalunya va recaptar 52 milions d'euros, la xifra més alta de tot l'Estat, un 25% del total, i només en va rebre 29 milions. El passat divendres, la taula del tercer sector i els representants dels partits polítics catalans van escenificar un acord per reclamar els 23 milions d'euros de diferència entre els que van anar a Madrid i els que ens van tornar a Catalunya. De fer-se factible aquesta demanda, els ingressos per a les entitats i ONGs catalanes es veurien incrementats de valent. L'assignació de la X solidària dels catalans quedaria a casa. En tota aquesta història, però, hi ha qui pensa que el principi de la solidaritat té unes fronteres que van molt més enllà de les pròpies. Qüestió de reflexió. Solidària o política? Què en penseu?
Vinga, doncs, amb reflexió al cap, ens posem en marxa avui, que és divendres 24 de febrer, dia en què fem teràpia, perquè ens visita la nostra psicoterapeuta, Rosa Maria Pujol. Sabeu que és professional voluntària de CEAT, l'Associació Catalana d'Estímul al Depressiu. Aquest vespre, la Rosa Maria ens planteja la importància de relacionar-nos bé per a la nostra integració. Però amb qui podem relacionar-nos bé? No resulta gens fàcil. Doncs amb aquelles persones amb qui hem establert un bon vincle afectiu. I a Tarragona hem trobat els calçots de la sort, tal com són els calçots de la sort al restaurant El Álamo. És una iniciativa gastronòmica amb fortuna. Per cada menú de calçotada es regala a tots els clients adults un cupó de cap de setmana de l'11. Esteban Claver ens explicarà com està funcionant aquesta curiosa proposta. Més temes com cada quart divendres de mes arriben les tertúlies de lectura fàcil a Catalunya sense barreres. Aquesta tarda us presentem la tasca de l'escola La Gavina, un centre que acull alumnes amb necessitats educatives especials. Molts d'ells han escrit diferents llibres i estan projectant poder-los editar en lectura fàcil. Ens en parlaran del tema Montse Campà i Ramon Aguillo. Aquests seran, doncs, els nostres continguts d'avui. Amb Toni Huguet, al control de so, comencem a desenvolupar-los. Vinga! Tremorada al Tagamanent i la balla si ben malalta. Tremorada al Tagamanent i la balla si ben malalta. On hi creixien oliveres, ahí creixen grues altes. Bufa el vent, bufa el vent, bufa el vent. I s'emporta el cap de la gent, bufa el vent.
Doncs bufa el vent. Moltes vegades no de bona manera, sobretot per moltes persones que no poden afrontar els pagaments de casa seva. Ironies de la vida.
Ironies socials amb Montse Clotet.
El ministre d'Economia i Competitivitat pretén donar un respir als desnonats per les hipoteques. Per això ha anunciat aquesta setmana que s'està elaborant un codi de bones pràctiques on es recomana a les entitats l'acceptació de la dació en pagament. en el supòsit que l'habitatge sigui l'únic bé actiu d'una família sense ingressos, en risc d'exclusió social i en la que tots els membres estiguin a l'atur, on també es parla de reduir els interessos de demora, de reconvertir propietat en lloguer, d'ajustar quotes i de concedir una moratòria de 2 anys als desnonats. Intentant ser optimistes, podríem pensar que això és un gran pas, però ni de bon tros és la solució d'un dels grans problemes que té el país, la sobreprotecció als bancs. Hi ha una dita que diu que qui la fa la paga, però com amb tot, sempre rebem els mateixos. Són molts dels directius de bancs i caixes i dels polítics que els han permès que la situació arribés on ha arribat els que haurien, com a mínim, de romandre una temporada a la garjola i pagar una bona multa dels seus sous milionaris. Però clar, tot això només són utopies. Mentre no es faci llei i es continuï deixant en mans dels bancs la decisió, tot pot quedar en una cortina de fum. El mal ja està fet. Els lladres banquers se'ls recomana, els ciutadans treballadors se'ls obliga i se'ls retallen els drets. Sí que són polítiques socials, això sí.
Més qüestions difícils que ens toca viure en el temps d'avui. La feina. Més de 5.273.000 persones no tenen feina a Espanya. Però si a més tenim una discapacitat o una malaltia mental, la cosa es complica molt, moltíssim. La taxa d'atur al col·lectiu és molt més elevada. Bé, la periodista Sònia Burgués fa una reflexió sobre tot el que preocupa la feina a les persones amb malaltia mental.
El comentari de Sònia Burgués.
La malaltia mental es tracta de l'afecció més invalidant de la societat actual, de repercussió social i familiar. Segons un estudi realitzat pel CIFEM, el Centro Español de Formación e Información sobre la Enfermedad Mental, es calcula que un 2% de la població espanyola, el que representa aproximadament 800.000 persones, pateixen durant la seva vida algun tipus de trastorn mental. Un dels temes que preocupen aquestes persones és el treball com a mitjà d'integració social, sentir-se útils. La tasa de desocupació global entre la població psiquiàtrica arriba a un nivell d'entorn del 70%. Malgrat això, la integració laboral de les persones amb malaltia mental seria possible amb un tractament i condicions favorables de formació i inserció. De fet, hi ha persones amb malalties psiquiàtriques greus que amb el tractament mèdic que reben podrien treballar de manera regular i eficient. Però a més de la desocupació, l'estigma social i l'aïllament són algunes de les conseqüències afegides de patir una malaltia mental. Però compte, això no hauria de ser aliè a ningú. Com diu l'estudi del CIFEM, una de cada dues persones estaria rebent tractament per algun problema relacionat amb la salut mental en un futur no molt llunyà. Tots hi podem estar potencialment inclosos.
Mentre tothom espera la cura del mal, la bogeria ens fa creure que tot és normal. Jo faig veure que tinc paciència. El món gira cada vegada més veloç. La gent espera del món i el món espera de tots. Una mica més de paciència.
Escolta Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández.
With your life that's before you, would you wish you would have done? Yeah, we gotta stop looking at the hands of the time we've been given it. This is all we got and we gotta stop thinking it.
I ens posem en marxa en aquest divendres 24 de febrer a Catalunya sense barreres. Fem una miqueta de teràpia de grup amb Montse Clotet, Xavier González, Montse López, Sònia Burgués i Ignasi Sangenís. Què tal? Bona tarda,
bona
companys.
Bon vespre.
Fem teràpia, que tenim la nostra psicoterapeuta al programa.
Fantàstic.
Ara que ja l'hem recuperat.
La trobàvem a faltar, eh?
Aquí sí, està. Rosa Maria Pujol és psicoterapeuta, professional voluntària de CEAT, l'Associació Catalana d'Estímul al Depressiu. Què tal, Rosa Maria?
Hola, molt bé.
Ja incorporada a les nostres col·laboracions, cada mes intentem explicar eines, propostes, actituds que hem de tenir per aconseguir benestar emocional.
Evidentment.
I avui toca un tema que consisteix en relacionar-se i envoltar-se de persones amb qui hem fet un bon vincle afectiu. I hauríem de començar definint què és un bon vincle afectiu.
Bé, el vincle afectiu és algo que no es pot comprar. Això neix o no neix, però també s'ha de cultivar, evidentment. No sempre això flueix, ni siquiera amb la família ni amb tots els entorns que un col·labora, no? Però, clar, això és molt important per poder continuar una amistat o una relació, en cas de família, una relació amb les persones que t'envolten, que sigui una cosa bona, una bona relació.
Els bons vincles afectius ens fan sentir estimats, acceptats... Que les relacions siguin bilaterals,
sí,
equitatives.
Sí, sí, i normalment, normalment el vincle se sol correspondre, però a vegades tampoc és així, perquè a vegades un fa vincle amb alguna persona, però és per dependència, i l'altre no li torna el que la persona aquesta esperava. Uh-huh. Clar, això s'ha de treballar, perquè si són persones dependents i el vincle no està ben fet, doncs també és un problema.
Per quines raons és tan important establir un bon vincle amb altres persones? De vegades les coses surten com surten. No sempre és possible entendre'ns amb tercers.
A veure, el ser humà necessita sentir-se estimat. Val? Això no és una cosa que es pugui comprar. Això és un sentiment que neix tant a les famílies com als entorns socials, val? O a les feines. Si la persona no se sent acceptada i recolzada, aquest vincle no existeix. Però és que això es pot ampliar a tots els àmbits, a nivell professional o un metge amb un pacient, com no hi hagi un vincle, malament.
Però imagina't, Rosa Maria, que en el nostre cas, el fet de tenir una discapacitat potser ja ens fa que l'altre ens accepti amb més...
Amb més recança.
Si una persona que tu coneixes, per tenir una discapacitat, t'accepta més recança, vol dir que aquesta persona no t'està valorant com a persona, sinó que t'està jutjant des d'un altre punt de vista.
Bé, de fet, Rosa Maria, quan tens una discapacitat que t'ha esdevingut, que no és congènita ni és una malaltia, de fet, moltes vegades els vincles d'amistat llavors és quan verdaderament és allò que diem, no?, que descobreixes qui és un amic i qui no ho és, no? A vegades fa que el vincle es reforci fins i tot.
Val.
Però també a vegades t'endús moltes decepcions.
Clar, perquè hem confós vincle amb una relació sense vincle, simplement una relació de... Bueno,
el vincle el podríem anomenar allò que a vegades diem hi ha feeling,
hi ha transferència, hi ha... Sí. És el sentir-se a gust amb aquella persona i sentir-se acceptat i estimat.
És difícil, no? Difícil. És complicat. Un matrimoni seria un vincle bo? Enamorar-se seria un vincle bo?
Home, a l'enamorament, precisament, es veuria com a bo, però a vegades està emmascarat.
El nostre col·lectiu és complicat que la gent trobi parella. És difícil, moltes vegades, per la seva pròpia discapacitat, no la trobem. Aleshores, clar, per mi és importantíssim tenir un vincle d'amor amb una persona de diferent sexe.
Clar,
importantíssim.
Però això és difícil.
Com ho fem,
perquè...
doncs?
Mira, això no es compra, és el que sempre estic dient. Mm-hmm. Surt, a la vida surt. I tu notes, quan tens persones al teu costat, que fas un vincle, que potser no serà amorós, però serà d'amistat, ja. I et serà també molt vàlid per tenir estímuls positius a la vida.
Rosa Maria, jo faig l'invers del que ha plantejat la Montse Crotet. Quan adquireixes una discapacitat, a vegades tu trenques vincles. No és que els altres trenquin aquell vincle amb tu d'afectivitat, sinó que tu... per la teva malaltia o la teva discapacitat, que en aquell moment has adquirit, tu trenquis vincles amb persones que tenien alguna cosa, no?
Sí, però si tu trenques un vincle i el trenques tu, és perquè t'estàs fent mal a tu mateixa i t'estàs infravalorant molt perquè tens una enfermedad. No és cap vergonya tenir una enfermedad i és quan més necessites a les persones amb les que hi tens un vincle. Si tu trenques això, a veure, també els hi pots estar fent mal.
Ja, però no és per vergonya, sinó és per no molestar a vegades.
I molestar, per què? Aquesta sensació. Mm. Ja estem amb el complex d'inferioritat.
Totalment,
val?
Clar.
Perquè si tu poses en el lloc de l'altra persona que li hagués passat amb ella, tu no, si hi ha un vincle, tu no actuaries així,
no
de deixar-les. No, però això és un tema de treballar-se, eh?
Sí, sí.
Perquè si no, són d'aquelles coses que la vida et resta, no et sumen, eh?
Ja, ja.
El vincle es busca, es troba, es crea, es fabrica. Com es pot iniciar un vincle?
El vincle el pots anar buscant tota la vida i no trobar-lo, perquè el vincle és una cosa que neix. És un sentiment, una afectivitat, neix. Hi ha persones que estan tota la vida junts i no han fet un vincle. Poden tenir una convivència, poden tenir uns costums, poden tenir uns pactes i ja està, però no hi ha el vincle afectiu. Això passa entre pares i fills, entre germans, entre matrimonis, entre amics. No en tothom hi ha el mateix vincle, però és que això és algo que se sent, és intangible, però se sent.
I com es pot mantenir, conservar el vincle?
Bueno, això és molt important, perquè com tot, com les plantetes s'han de regar, no? I el vincle, quan hi ha un vincle, és que ha nascut algo molt fort, i és estar per la persona, posar-te en el lloc de l'altra persona sense necessitat de rebre res, que després és efecte boomerang, i tot el que tu dones reps.
El vincle és compromís?
El vincle és compromís, però sense comprometre's. Perquè
per què?
Per què? Perquè és un compromís que un dia, si es mor aquest vincle, es mora. I
però,
tu, cuidado.
D'entrada ho has d'acceptar com a compromís.
A veure, tu pots comprometre.
No ets tu l'únic protagonista. No,
tu
ja tens una altra persona que també té problemes, estigui discapacitat o no.
Tu pots comprometre amb una persona, estar tota la vida al seu costat, sigui amic, sigui, és igual, però no pots comprometre a tenir sempre aquest vincle. Perquè igual aquest vincle, en un moment determinat, igual per la teva part el perds. I se te'n va.
Però és el joc, eh? Amb tot, eh?
Oh, sí, però estem parlant de vincle i això és una cosa que no es pot comprar. És com
però si no et vincules comprar a el que sigui, a una feina, a un amor,
sí,
una persona...
Sí, 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 però vincular-se...
Difícil...
No, no, vincular-se, el vincle és una cosa que neix. Tu pots estar amb aquella persona i pots dir jo estaré, però si no hi ha vincle, i això es veu molt sovint, persones que comparteixen i tal, però no hi ha vincle. Hi ha altres compromisos que no són tan profuns, que són vàlids perquè per la seva vida ja els hi va bé.
I tu creus que hi ha alguna fórmula especial o alguna manera per poder afavorir aquest vincle? La pròpia predisposició, potser?
A veure, posaré un exemple. Hi ha mares que tenen una criatura i no arriben a fer mai un vincle amb aquell fill. Ni de mare a fill, ni de fill a mare. Aleshores, això, com es pot arreglar? Si hi ha voluntat, és el que dèiem ara, pots arreglar unes convivències, el que tu estipulis, però el vincle, si no s'ha fet, és molt difícil. És que això es pot notar. Tu coneixes unes persones i amb unes fas vincle de seguida i estaries hores parlant i estàs a gust. I amb altres, i tens que estar i tal, però no hi ha el vincle. No t'hi sents, no sents allò que és el vincle.
Però imagina't quin vincle m'estàs citant, el de la mare i el fill, que és estructural per a la persona.
Sí, evident, però és un dels més profuns.
No establir un bon vincle amb la mare...
Ui! Pues això,
és que tota la vida...
Bueno, és que això és tot el que veiem a la consulta. O sigui, la major part de les malalties mentals venen d'aquí, d'aquestes bases, de no ser acceptats, de no haver-hi un bon vincle efectiu.
O sigui, podríem dir que hi ha vincles i vincles. Vincles que pesen molt i marquen molt.
Hi ha altres que marquen menys, evidentment.
Anem a buscar una solució. Per exemple, per aconseguir jo un vincle, oi que he de sortir? No quedar-me a casa.
Home,
he de buscar la relació amb els altres per aconseguir...
Això és evident. Però no buscant-lo el trobaràs. Són coses que neixen. Ara, si et quedes a casa...
Evidentment,
a
però
casa,
hi ha molta gent del nostre col·lectiu que es queda a casa.
Es queda a casa perquè hi ha la part depressiva, hi ha la part de la baixa autoestima i hi ha la part de que quan un està depressiu no té força per tirar endavant.
I la part de rebuig social, De vegades no és fàcil sortir al carrer.
No, però,
a buscar aliats.
Per això hi ha els temes de buscar-se gent que comparteixi alguna cosa. O sigui, el tema de l'oci, per exemple, de les activitats que t'agradin, és molt important.
Bàsic.
Ja saps que t'envoltes amb persones amb unes directrius similars, que si vas a fer una cosa que a tu ni et va ni bé, encara menys faràs un vincle.
I obsessionar-te amb trobar-lo potser és el pitjor que pots fer, no?
És el pitjor, perquè és quan aleshores no surt, no.
Doncs avui hem conversat amb Rosa Maria Pujol sobre la importància d'establir bons vincles amb les persones, que moltes vegades no depèn de nosaltres, Rosa Maria.
No, 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 evidentment. Però normal, és raro que una tingui vincle i l'altra no. Passa, eh? Però llavors seria dependència.
Molt bé.
Això és veritat.
De totes formes, Rosa Maria, un vincle mal establert pot ser reconduït.
Sí, un vincle mal establert, si no es recondueix, pot ser patològic total, perquè hi ha gent que té vincles a través de l'odi. I això també ho vivim molt.
Però tu creus en reconduir, les situacions? Creus en reconduir les situacions?
Evidentment. A la vida no hi ha res que no es pugui arreglar, només l'amor. Tot el que més sempre podem estar creixent.
Ara m'agrades, Rosa Maria. Ara m'agrades.
Molt bé.
Molt bé, companys. Estem ben vinculats nosaltres o què?
Sí,
jo crec que sí. Mira, la Sònia i jo ens vinculem ara a l'actualitat del sector de la discapacitat i la resumim, res, en 2 minuts. Et sembla?
Vinga.
Vinga, endavant, notícies.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Divendres 24 de febrer, les notícies ens diuen que 11 persones salven la vida cada dia gràcies a un trasplantament d'òrgans.
El proper dimecres celebrarem el Dia Nacional del Transplantament. 2011 ha suposat un èxit sense precedents en el tema. Espanya és tot un referent mundial amb més de 4.200 transplantaments realitzats l'any passat. Entre 11 i 12 persones poden continuar vivint cada dia gràcies a aquestes operacions.
I el ministre d'Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Bert, ha anunciat aquesta setmana al Senat la posada en marxa d'un pla integral de suport a l'esport paralímpic.
El ministre Bert ha reconegut que els Jocs Paralímpics no estan contemplats als pressupostos prorrogats de 2011. Tot i així, José Ignacio Bert ha dit que s'estan treballant contra el rellotge per dotar Espanya d'un pressupost adaptat a la realitat olímpica i paralímpica d'enguany.
I el Museu d'Història de Catalunya acull l'exposició Parelles artístiques, experiències creatives per la salut mental. La podrem visitar fins al proper 8 d'abril.
La mostra reuneix 40 obres realitzades a 4 mans entre artistes amateurs que són persones usuàries dels serveis de salut mental i artistes professionals. Tots ells han treballat per parelles durant el segon semestre del 2011.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més notícies. La reina Sofia ha visitat aquesta setmana la Fundació Pasqual Maragall per conèixer els seus projectes sobre Alzheimer.
La Fundació Reina Sofia i la Fundació Pasqual Maragall han promogut conjuntament 2011, Any Internacional per a la Investigació de l'Alzheimer. La iniciativa va culminar amb un congrés internacional que va reunir a Madrid més de 2.000 professionals en la matèria.
I som d'aniversari perquè l'edifici 11 Catalunya ha fet 5 anys. Es tracta del centre més gran del món en serveis per a persones cegues.
L'edifici, adaptat i accessible, disposa de biblioteca especialitzada en braille i llibres sonors. També hi ha un centre de recursos educatius i un pis per ensenyar a les persones cegues diferents habilitats de la vida diària, com cuinar i planxar. L'edifici 11 Catalunya té una botiga exposició i sales per aprendre noves tecnologies, entre d'altres serveis.
I tanquem les informacions de la setmana amb els premis del cupó de l'11.
Quasi 1 milió d'euros han anat a parar a l'Hospitalet amb el sorteig del passat divendres 17 de febrer. Des de primers d'anys, l'11 ja ha repartit 4 milions d'euros en premis a Catalunya. L'any passat van ser 68 milions d'euros, els distribuïts per tot el territori català.
Gràcies, Sònia. Nosaltres fem una petita aturada al camí per recollir-nos una mica al món de la literatura amb Mercè Guiu i Carme Raix.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Al marge de la crisi i la reforma laboral, l'ésser humà continua buscant estratègies per fer front al futur i per evitar la por que ens immobilitza. La pel·lícula francesa Declaració de guerra, lluny del títol de caire bèl·lic, ens parla d'una història d'amor incondicional i dels canvis de la vida, des de la joventut a l'adultesa. Es tracta d'una comèdia amb tocs tristos, gens melodramàtica, malgrat el tema que exposa. Una parella, Romeo i Juliet, un fill, Adam, una lluita, la malaltia. Ell pregunta, per què el nen ha de caure malalt? Per què els passa a ells? Juliet respon, perquè som capaços de superar-ho. A partir d'aquest moment, la prova cobra una dimensió mística, inclús èpica. Ja no parla de mala sort ni d'injustícia del destí. La lluita és l'únic camí. Un retrat cru i realista del món hospitalari infantil, que no deixarà ningú indiferent i ens farà pensar que qualsevol situació, per negativa que sigui, cal trobar-ne l'aprenentatge.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Ducales pintades d'un blau molt intens que em permet ser part del cel enorme on no hi veu màscares pintades d'absurd. Són mirades netes, com les dels infants, les que comparteixo en les aigües blaves d'aquest mar intens que la gent no mira, sols ulla l'asfalt en les seves passes, que és com un volcà que guarda la ràbia dins de les entranyes que ens fa consumir. Per això m'he fet ales per volar, d'un blau molt intens, per seguir endavant sense caminar, perquè vull volar per no perdre els somnis i menys els valors. I quan és capvespre, el mar d'aquest cel em crida fluixet. Llavors és quan veig que mai no hi ha cap límit i en un lloc secret ens trobem els éssers que hem sabut pintar-nos ales per volar, per no ser engolits per uns jorns grisencs, ja que el nostre dret no és pas sobreviure, és sempre el de viure.
Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me enteré de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al fin que cada dos por tres sale seis.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
I have loved you more each day, walking back to happiness. Oh, 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 yeah, yeah. Said goodbye to loneliness.
Doncs continuem compartint amb tu, que ens escoltes l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest divendres 24 de febrer. Voldria preguntar als meus companys si tenen algun pla de cap de setmana per anar a dinar o sopar fora de Barcelona, per què no?
Home, jo tinc ganes, però no tinc masses ofertes bones, francament.
Oh, jo no, jo tampoc. No tinc cap pla.
Necessito que m'aconsellin.
Tots tres cap a Tarragona us envio, eh?
Ah, vale.
Tots tres cap a Tarragona.
Sí, està bé.
Xavi, sempre m'ho poses tan fàcil.
Mira, sóc així, nena.
Voldria presentar-vos Esteban Claver, que és el cap del restaurant El Álamo, que està a Alcover, Tarragona. Senyor Claver, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, señora Ana.
Bueno, vamos a ver. Don Esteban, ¿qué me ha liado usted una en Tarragona con esto de els calçots de la sort? Que ens ha arribat fins a Barcelona.
Sí,
quina és la història que ha muntat? A veure.
Bueno, pues hemos hecho una calzotada, lo mismo que hacíamos en normal, pero ahora la hemos hecho en buffet libre, con la colaboración de la ONCE. Entonces, en cada menú calzotada, damos un cupón del domingo de la ONCE que da un premio de 6 millones, o sea, el sueldazo.
Sí.
Y entonces a cada calzotada le damos un cupón de estos y el precio que tenemos es de 19 euros más IVA. Entonces esto, los calzos se comen afuera en la calle, cada uno come los que quiere, luego se pasa a los salones, entonces ahí hay una brasa grande y hacemos costillas, longaniza y butifarra, que es lo clásico de la calzotada. Hemos agregado pollo y costilla de cerdo y panceta, luego hay judías y alcachofas, patatas al caliú, y hay una escudella, por si alguien quiere comer escudella, y para los niños tenemos el menú a 8 euros, y pueden comer pues unos macarrones y la carne que quieran.
A ver, don Esteban, ¿les pone usted un zumo de naranja de postre? Porque habrá que rebajar tanta cosa, ¿no?
Luego les ponemos para postre una crema catalana y una naranja.
Ah, bien.
O un helado, también hay helado.
Bueno, el caso es que este menú nos va a salir por 19 masivas, son unos 21 euros, más o menos.
Nos sale con a 21 masiva.
Exacto. Y luego el cupón.
Entonces regalamos el cupón.
Yo le voy a preguntar, don Esteban, si hay alguien al que le haya tocado el cupón.
Pues todavía no, pero esperemos que toque.
Porque imagínese usted la que liaría.
Entonces sí que la liaríamos un poco fuerte. O bien, vamos, haríamos a alguno feliz por lo menos.
Cada día
dejamos felices a todos los que vienen a comer esta calzotada. O sea que, por lo tanto, lo haríamos a ese señor más feliz.
Ens anem de calçotada, companys.
Perfecte.
Ens posem que no vegis. Uau. Hauríem de tornar corrents cap a Barcelona.
Sí. O rodant.
A peu, a peu.
Per rebaixar.
Però el règim el comencem a fer el dia següent.
Un dia de tant en tant no va malament.
Arribes a Barcelona i t'ha tocat el cupó de la 11 de cap de setmana. T'ha arreglat la vida.
La vida i visca els calçots i aquest senyor que ho fa.
Don Esteban, ¿y esto por qué se le ha ocurrido a usted, esto de regalar un cupón de fin de semana de la 11?
Estamos en unos momentos un poco difíciles en los que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Yo siempre he sido un poco una persona que me ha gustado hacer cosas, y entonces yo tengo, o sea, hacemos algunas comidas de la 11 y por ahí. Y un día, no sé, bajando hacia Tarragona, vi algo que me pareció que podía entrar, y entonces dije, bueno, pues les propondré a los de la 11 a ver si hacemos esta calzotada y ellos me dan el cupón y no, yo se lo pago y ya está.
Vamos a ver, don Esteban, ¿y los clientes qué le dicen? ¿Saben que les va a regalar usted un cupón cuando acaben de comer tantísima cosa?
Sí, claro, hemos hecho algunas cosas por ahí y lo saben.
Vale.
Entonces quedan contentos.
Nadie se olvida de recoger el cupón.
No. Quedan satisfechos y va bien, pero no a lo mejor también como creíamos que tenía que ir, porque la crisis sigue afectando mucho.
Aprieta la crisis.
Pero bueno, por esto lo hicimos, o sea, porque había crisis, si no a lo mejor no hubiésemos movido tanta ficha.
Claro, es un...
Creo que tiene un éxito bastante bien, la gente que viene se va contenta, por ejemplo, pues yo creo que si ayer estuvieron 50, de esos 50, los 8 o 10 días vuelven unos con 4 o 5 más, o sea que se va captando algo, está bien, hay comida, se hace la carne en el momento, o sea, también uno puede comer lo que quiere, y entonces esto es importante, o sea, por ejemplo, calzos, pues comen los que quieren, que es lo más importante de la calzotada, y luego costillas de cordero también hay, puede comer cada uno las que quiere, ¿no?
Claro, señor Esteban, esto es un gesto comercial, pero a la vez solidario.
Exactamente. Y yo creo que tiene que dar un buen resultado, pero bueno, vamos a verlo. De momento no tanto como creíamos, pero estamos contentos porque el cliente lo acepta bien y el cliente que viene repite. O sea que esta es una buena...
Pero vamos a ver, don Esteban, ¿no me esperaría usted mareas de gentes, por Dios?
Hombre, claro, yo...
Que están los restaurantes vacíos, ¿eh?
Pero
usted
yo
lo sabe.
Siempre que he hecho alguna cosa he mareado a la gente. O sea,
don Esteban, enhorabuena por el nombre, porque me recuerda a una película del oeste que se llamaba El Álamo, que era muy interesante.
Sí.
Supongo que viene un poco por ahí. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué solamente se comen en Cataluña los calzots? Tengo entendido que se comen aquí solamente. ¿Es verdad?
Bueno, en un principio se comen solamente aquí, pero ahora ya se comen en muchos sitios.
Ajá.
Lo que solo se fabrican aquí.
¿Por qué?
Creo que es por la tierra. O sea, de todas formas, nosotros estamos en el sitio de donde salió más o menos el calzó, que es la Serra de Alcover y Valls.
Uh-huh.
Esto lo empezaron a hacer unos agricultores que lo asaban los calzos. Esta es una cebolla normal y corriente, o sea, bueno, no es una cebolla blanca que hace el calçó, que es, en otros terrenos se hace con una cebolla roja, pero la cebolla, si la haces en otra tierra que no sea así, suele salir más picante o no es en la misma calidad.
Vamos a ver, don Esteban, dígame usted, indíqueme cómo llego a este restaurante, no me vaya a perder ni vaya a la competencia. Y encima pues, no me como los calzones de la Sort ni me llevo el cupón de la ONCE, qué cabreo.
De todas formas, somos conocidos en la zona, pero usted sale de Barcelona, autopista, si va por la autopista viene hasta Lió, o sea, hasta la salida de Lió, que es la no sé qué número es ahora, en Alió va a Vals, o sea, sale en Vals, pero en la de Vilarrodona sale, que es la primera salida. Y entonces coge y va a Alió, Alió-Vals, Vals-Alcover, que tiene la circunvalación, todos son rotondas, siempre tiene que ir a la derecha. Y cuando llega a Alcover, hay una rotonda que usted entra en Alcover, coge la carretera vieja y va directo al Álamo.
Suerte, suerte, Esteban, que tengo GPS y habla, porque si no me dan las 10 de la noche y no me entero cómo llegar a su restaurante. También ¿vosotros heu pres nota?
Sí, m'ha costat, perquè,
sí,
però
sí. Perquè,
sí, al final al cobert i allà mateix està.
Ahí està. Esteban Claver, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada. Una abraçada ben forta i molta sort amb els calçots de la Sort,
Muchas gracias.
Vinga, una abraçada.
Vinga, adéu,
companys, ja sabeu, el cap de setmana cap al Cobert, a Tarragona.
Ha entrat una gana.
I m'expliqueu com funciona això dels calçots.
Anem, organitzarem.
Ahí està.
Vinga, anem-hi tots.
Ofertes laborals a Catalunya sense barreres. Les tens, Montse? Sí?
Preparades, som-hi.
Doncs vinga, endavant.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Comencem el nostre recorregut laboral d'avui a la capital catalana. Una empresa de material quirúrgic busca administratiu o administrativa.
El tracte amb proveïdors internacionals, control de recepció de materials i altres. Cal formació administrativa i bon nivell d'anglès. Possibilitat de jornada completa o parcial.
També a Barcelona, establiment comercial sol·licita cap de caixa.
Durà a terme el control intern i de processos administratius i ajudarà i donarà suport al seu equip. Llicenciat en Econòmiques o ADE i amb nivell avançat d'ofimàtica. Jornada completa i contracte indefinit.
A Sitges, hotel té diverses vacants de cambrer i ajudant de cambrer de sala.
Cal que siguin polivalents per dur a terme diferents serveis, amb mínim graduat escolar i es valorarà qualsevol formació relacionada amb l'hoteleria. Jornada completa en diferents torns.
Anem ara a Sant Joan d'Espí, on requereixen analista financer per la recollida, anàlisi i avaluació de dades històriques i indicadors de mercat.
Format en empresarials, econòmiques o similar i amb bon nivell d'anglès. Jornada completa amb horari flexible i contracte indefinit.
Oferta Barberà del Vallès, on s'ha de cobrir un lloc d'especialista en suport tècnic.
Pel suport a clients i resolució tècnica d'incidències, mitjançant mail, telèfon o altres mitjans electrònics. Actuarà d'enllaç entre clients i equips tècnics, amb bons coneixements d'informàtica, anglès, francès i amb excel·lents habilitats interpersonals. Jornada completa i contracte indefinit.
I ja per acabar les ofertes de la setmana, a Reus sol·liciten portallliteres zelador.
Per trasllat i assistència d'usuaris de transport sanitari. Cal mínim curs de primers auxilis o socorrisme i es valorarà tota formació i experiència sanitària. Jornada completa en diferents torns.
Ja sabeu, i més informació d'aquestes i d'altres ofertes al telèfon d'FSC Inserta, 93 238 49 49, 93 238 49 49, una borsa de treball especialitzada en persones amb discapacitat. També ho podeu consultar al portal www.portalento.es. Portalento.es. Bé, doncs estem a punt d'arribar ja a la tertúlia de lectura fàcil de Catalunya sense barreres. Abans, però, passem pel món suau d'Ignasi Santgenís, que avui posa com a tema la igualtat salarial que hauria d'existir en aquest món.
Un món més suau és possible. Amb Ignasi Sangenís.
Bon vespre, amics oients. Aquest dimecres 22 de febrer vam celebrar el Dia de la Igualtat Salarial. Francament, en el món laboral, la situació de les dones dista molt de la que tenen els homes, no solament en el nostre país, sinó arreu del món. Sense anar més lluny, a Espanya, els homes cobren de promitja un 22% més que les seves col·legues. Però no només el sou és objecte de discriminació, perquè els executius i els càrrecs també són majoritàriament masculins. Cada vegada més la situació es va corregint, però encara s'està molt lluny de l'equiparació. Mantenir càrrecs directius i quotes de poder és de primordial importància. Proporciona influència, poder decisori i visibilitat. Malgrat tot, però, el principal problema de la dona és mantenir l'equilibri entre la vida professional i privada, sobretot en l'esfera de l'atenció als fills. Em pregunto per què aquest no és també un suau objectiu de tots els homes.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bé, doncs ens endinsem ja a la tertúlia de lectura fàcil, com cada quart divendres de mes, un espai que podem fer gràcies a la col·laboració de l'associació Lectura Fàcil. Avui posem sobre la taula els centres d'educació especial i la seva vinculació amb la lectura fàcil. I per això ens acompanyen dues professionals de l'escola La Gavina. Són Montse Campàs, directora del centre. Què tal? Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Defensa l'educació especial i com afrontar els nous reptes de l'educació inclusiva. Ramona Guiu és psicòloga i logopeda també de l'escola La Gavina. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ramona és impulsora del projecte de creació de llibres per part dels alumnes. Llibres de lectura fàcil, que són molt macos, boníssims, i que han rebut el Premi Bones Pràctiques d'enguany. Correcte?
Correcte, sí. L'Associació de Lectura Fàcil ha estat molt amable i bueno, ens ha otorgat aquest premi al llarg recorregut, no? Perquè ja portem 8 anys doncs, intentant fer cada any un llibre a segon d'ESO.
No sé si l'Associació Lectura Fàcil ha estat amable o vostès és que ho han fet molt bé.
Bueno, doncs
els estudiants del centre.
Sí, sí, de fet, sí, bueno, hi posen molt esforç i molta constància a fer-ho bé i cada cop doncs, procuren que surtin uns llibres doncs, que quan els vegis doncs, puguin competir amb qualsevol llibre del mercat o d'una llibreria. Vull dir, sí, procurem que estiguin ben acabats i ben fets. Sí.
De fet, el projecte no s'acaba aquí i tenen previst editar-los amb lectura fàcil.
Sí. Arrel del premi aquest, pues, bueno, vam conèixer d'altra gent que ens ha, bueno, ens ha motivat a tirar endavant una edició dels llibres i l'Associació Lectura Fàcil s'ha compromès doncs, a adaptar el contingut a les seves normatives i doncs, intentar fer això, una edició pues, no sé, d'uns 500 llibres o així. No sé si ho podrem aconseguir, però bueno.
I els artistes els podrem tenir al programa, oi que sí? Que bueno, me'ls podrà que portar, els autors dels llibres?
El que passa...
Ja no estan al centre.
Exacte, exacte.
Hauríem de localitzar-los.
O sigui, com que fa 8 anys el llibre que s'ha pensat editar doncs és d'uns alumnes que ja no hi són. Uh-huh. Bueno, però sí, podríem intentar localitzar-los i que vinguessin i tant.
Bé, anem a centrar una miqueta al tema, els oients. Avui parlem dels centres d'educació especial i hauríem de parlar de les característiques d'aquests centres. Què són i a quina població donen servei?
Doncs, en principi, aviam, els centres d'educació especial que van aparèixer doncs, ja fa molts anys, no? Fins al dia d'avui doncs, han sofert una sèrie de canvis, no? Gràcies també, quan tu has parlat, no?, la teva presentació de que som impulsors de l'escola inclusora o escola inclusiva, doncs d'alguna manera aviam, pensem que ara hi ha una sèrie de modalitats, que no només és el centre d'educació especial, sinó que és trencar una mica les barreres del centre ordinari i centre d'educació especial. Parlem de centre únic. D'alguna manera hi ha alumnes que per les seves necessitats, doncs en un període de la seva vida, o potser durant tota l'escolaritat, o potser durant un temps, doncs precisaran d'unes ajudes i uns suports pedagògics que doncs, seran o dins de l'escola ordinària, en el cas de que puguin ser atesos allà, o bé en els centres d'educació especial en el cas de que es consideri adequat per aquell alumne en aquell moment, no?
El cas de la Gavina és un centre d'educació especial que atén nens escolars entre 6 i 18 anys.
16 a 18 anys, sí. Aleshores, fem una escolaritat doncs, adaptada. D'alguna forma, doncs, en les aules aviam, hi ha una ràtio, una relació d'alumne-professor doncs, més reduït. I aleshores, doncs, bueno, una mica quan acollim els nanos en el centre, doncs, bueno, una mica juntament amb els equips d'assessorament psicopedagògic, moltes vegades també amb el professorat de l'escola ordinària, doncs, una mica estudiem no, les necessitats del nano per posar cada moment els suports i ajudes pedagògiques que siguin adequades en aquell moment.
Hem de dir que són escolars entre 6 i 16 o 18 anys, tots amb discapacitat intel·lectual.
Sí, aviam, nosaltres preferim dir necessitats educatives especials perquè a vegades sí que és un nano doncs, amb una discapacitat reconeguda per algun problema divers, no? Però que moltes vegades també són nanos amb unes problemàtiques en els seus recorreguts escolars, que molts cops també són derivades de necessitats socials. Nanos que venen d'entorns doncs, socioculturals molt empobrits. I aleshores, d'alguna manera, sí que tenen tots un retard quan a aprenentatges i coneixements i porten una escolaritat molt irregular respecte als nanos de la seva edat a l'escola ordinària, però preferim doncs, dir necessitats educatives especials perquè són de diversa etiologia, diguéssim.
Aquests alumnes estan en un centre d'educació especial, per tant, no els trobem integrats a l'escola ordinària amb alumnes sense discapacitat. Per quines raons? Perquè el model encara...
No, aviam, sí que tenim diferents modalitats. Una mica el que quan parlàvem de trencar barreres no, d'una escola i l'altra... tenim nanos que sí que fan escolaritat compartida en centres ordinaris
sí.
I tenim d'altres doncs, que fan tota l'escolaritat amb nosaltres. Tenim nens també que comencen amb una escolaritat compartida i després potser a la secundària, que és on existeixen més problemes una mica pel sistema, no? per l'amplitud del sistema, aquest nano doncs, que d'alguna forma sí que potser la primària és més fàcil posar aquells suports i aquelles ajudes dins de l'aula ordinària, quan passen a la secundària, per la diversitat de professorat que tenen els alumnes, inclús centres molt grans, doncs són alumnes que a vegades nosaltres diem que es perden una mica.
Uh-huh.
I aleshores sí que un nano, potser que ha estat amb una escolaritat compartida amb l'escola primària, doncs a secundària es fa la consideració que passi totalment al centre d'educació especial, centre específic, perquè nosaltres quan diem especial haurien de ser totes les escoles, per atendre, diguéssim, a cada moment i donar al nano allò que necessita. No sé, a vegades nosaltres, quan parlem entre nosaltres, diem haurien de ser especials totes per tenir en compte l'alumne amb la seva, diguéssim, amb la seva totalitat. No?
Quants alumnes hi ha a la Gavina en aquest moment?
Uns 80, em sembla, oi?
Sí, escola de 80.
Passa que també tenim alumnes d'escola ordinària que venen a fer un programa de diversificació curricular i aleshores aquí doncs, tenim 13 alumnes més.
I la majoria requereix una adaptació curricular i uns suports específics per portar a terme la seva escolaritat.
Sí, sí. I bueno, el que hem de dir és que això, des de històricament, l'Escola d'Educació Especial ho han anat fent els mestres, no? Anar buscant, bueno, van, no? Doncs amb macarroneres, que es deia, o fotocòpies, i així, i que ara trobem que pues, tots els materials de lectura fàcil ajuden molt en això i ens funcionen molt bé. Vull dir que ha sigut una gran troballa.
Mestres i artistes s'havien vist obligats a fer doble feina. Però ara tenim aquestes adaptacions dels materials pels alumnes amb lectura fàcil. Com us arriben i quins materials són, concretament?
El material que arriba quant a lectura fàcil?
Sí.
Doncs, aviam, l'associació, la veritat és que està proporcionant... està creixent molt i ràpidament, inclús amb la Ramona veníem comentant de que ens havia arribat doncs, a través de la Federació de Centres d'Educació Especial de DINCAT doncs, uns temaris d'administració pública que venen ja en format de lectura fàcil, que nosaltres, clar, no només és, diguéssim, una lletra potser més gran pels alumnes que tinguin algun tipus de dificultat en quant a, potser, la lateralitat, sinó que també és molt important el vocabulari. perquè a l'adaptar aquest vocabulari, doncs, nosaltres pensem que se'ls dona una facilitat i d'alguna manera, doncs, iguales, no?, aquelles condicions perquè puguin optar a feines, per exemple, d'administració pública, que, bueno, que podríem fer perfectament.
Sí.
Més materials adaptats.
Sí, després el que hem trobat molt són els llibres de lectura. Vull dir, ara els nostres alumnes poden llegir obres clàssiques, no sé, com Romeo i Julieta, Ivanhoe i així, doncs amb llibres de lectura fàcil. I, bueno, ells mateixos han trobat, diu, és que al final, no?, ens aficionarem a llegir, no?, perquè... Bueno, hi ha un curs concretament que passa un dia a la tarda a la biblioteca.
Sí.
I doncs costava aquesta activitat d'anar a la biblioteca a llegir tota una tarda. I ara no, els professors han constatat doncs que tenen ganes d'anar i de continuar el llibre, no? Perquè i alguns se l'emporten a casa, perquè doncs hi disfruten llegint, no, com tots nosaltres.
Per una banda tindríem els llibres de lectura, per una altra materials més bé adaptats curricularment perquè puguin fer una feina un cop surtin de l'escola. Mm-hmm. Si
després, una altra cosa que també pensem que ajuda és de que quan nosaltres, per exemple, el llibre de lectura havíem de recórrer a formats molt infantils.
Sí.
I aleshores doncs, això també és important, de que poden tenir un tipus de lectura doncs, adequada pels seus interessos, per l'edat que tenen, d'una forma doncs, més adequada a les seves necessitats.
Sí.
Us resulten útils aquests materials?
Molt. Però fins al punt, per exemple, de que bueno, històricament a l'escola s'ha fet una revista i això doncs, no ho havíem tingut mai en compte, no? I ara, doncs, d'aquí poc sortirà la primera revista de l'escola feta totalment amb lectura fàcil, adaptant això doncs, al tipus de llenguatge, que sigui més planer, amb frases més simples, els textos més espaiats, vull dir, sí, ho hem adaptat completament.
I quina resposta tenen els alumnes? Diferencien un material de lectura fàcil d'un altre que no ho és pas?
Sí. Quan són materials que només obren el llibre i ja veuen doncs, que, per exemple, no hi ha cap dibuix... Si és molt infantil, el rebutgen perquè diuen, no, això és de nens petits. I si veuen que és molt atapeït de lletra, doncs ràpidament diuen, s'encansen, a lo millor hi ha algun que ho intenta, però després hi ha un cansament lògic, no? I se'n van agafar alguna cosa que puguin... El còmic, per exemple, té molta acceptació entre el nostre alumnat.
Sí?
Sí.
Agrada?
Agrada, sí, uh-huh. Sí, sí.
I lectors? En sortirà algú?
Doncs sí. Ja, la veritat és que ja en teníem que llegien llibres normals. N'hi ha pocs, però sí que hi ha alumnes que són doncs, bons lectors i sempre els veus amb el seu llibre. Però jo crec que això ha fomentat doncs, que tinguin més ganes de llegir. Ja et dic que l'altre dia comentaven, diu, al final no es va gustar leer, que ells mateixos se'n donen compte que disfruten, sí, sí.
I què us han comentat quan han sabut, clar, si aquests materials, aquests llibres escrits pels alumnes són de fa 8 anys, potser ja no hi són al centre, però en qualsevol cas m'imagino que entre els escolars s'ha comentat que heu rebut un premi de bones pràctiques. Els ha motivat per copiar els seus companys, sí, per fer iniciatives semblants?
De fet, tot i que es va iniciar el projecte fa 8 anys, però la Ramona en fa un any, cada any fa un projecte d'un llibre fet amb aquest format, no? I, bueno, textos, clar, se'n fan a totes les aules, però com a llibre només ho fa, diguéssim, en l'assignatura que porta la Ramona, que és en castellà, perquè, clar, el català també el tenim en un nivell una mica més... L'estimulem també amb força i que la llengua vehicular de l'escola és el català, però el nostre alumnat majoritàriament són nens castellanoparlants.
Quina és l'assignatura que imparteix la Ramona?
Doncs a part de ser la logopeda, sóc la professora de llengua castellana de secundària. O sigui que... No.
Ostres, bueno,
sí.
Molts suspensos o què? A veure, Ramona.
No. Són molt bons estudiants. No.
I comunicatius, perquè ens heu explicat que també feu un taller de ràdio. A la Gavina.
Sí, això ho fan els de pretallers de l'últim any que estan a l'escola. Sí, sí.
I com funciona l'experiment?
Força bé.
Sí?
Almenys els nostres companys, els dos tutors de l'aula, ens diuen que estan, bueno, que estimula la comunicació i el llenguatge, no? Que és una mica el que anem buscant sempre. I bueno, doncs, quan ens has ofert la possibilitat de poder venir aquí amb alumnes ràpidament... Hem pensat que sí, que seria perquè això, veure aquests estudis, i això és com molt agradable i diferent per nosaltres.
és que el curs de pretallers es fan, no sé, com que ja són els més grans i ja és l'últim any que estaran en allà, doncs és, ja es fa tot aplicat. Llavors no es fa llengua catalana ni castellà, i el taller de ràdio doncs és una manera d'aplicar, doncs, no, la lectura, l'escriptura, fer guions, parlar, tot el que has aprenent durant l'escolaritat.
Bé, doncs, d'aquesta tardança acompanyat a Catalunya Sense Barreres al Centre d'Educació Especial La Gavina, Montse Campà, que és directora de l'escola, i Ramona Guiu, psicòloga i logopeda. I s'han compromès a intentar portar-nos aquests talleristes de la ràdio, no?
I tant que sí.
Que vinguin a fer una tertúlia al programa i ens facin una entrevista, que se la preparin.
Ah, molt bé.
I proposar-lo com a activitat extraescolar, no?
Doncs fantàstic.
Aneu a Catalunya Sense Barreres, però heu d'entrevistar l'equip. I a veure què en surt de l'experiència.
Doncs ja els hi direm, sí, sí.
Moltes gràcies i enhorabona per aquest premi de bones pràctiques.
Moltes gràcies.
Fins molt aviat, eh? Sí, d'acord?
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs nosaltres tornarem el proper divendres, si Déu vol, i mentrestant, que sigueu persones molt felices i solidàries. Adéu-siau.
Catalunya Sense Barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.